COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en COPE. És dilluns 3 de setembre, el dia en què arrenquem aquí també nova temporada. Programa 617, el que comença a aquesta hora. És la nostra humil tornada al col·le. Venim amb forces renovades, amb molts temes dels que parlar sobre la taula i sobretot amb ganes d'escoltar a molta gent, als protagonistes de les històries del dia a dia. Això és el que farem aquesta temporada una vegada més. Intentarem apropar-los totes les veus, explicar-los històries, descobrir-los personalment, personatges, projectes, productes, i en definitiva, els farem viatjar a través de la ràdio. I el més important també, esperem fer-los riure i distreure's. Una cosa està clara, aquí som per una temporada i l'objectiu principal és passar-s'ho bé. Així que sense més, arrenquem, posem primera i al llarg de la setmana els anirem descobrint les novetats d'aquesta temporada a COPE Tarragona. Avui al programa repassarem tota l'actualitat que ve carregada. Parlarem també amb el portaveu dels veïns de les Terres de l'Ebre que porten anys reclamant una AP7 gratuïta. Volem saber com han rebut aquesta notícia de desviament de camions de vehicles pesants per l'autopista. I atents, perquè aquesta nova temporada tenen consulta amb la dietista nutricionista. Els dilluns vindrà la Dara Giné d'aquí una estoneta i li preguntarem també com ha passat ella l'estiu i com enfrontem aquesta rentre. A partir de la una agafarem la Nacional 240 amb el Ricard Álvarez i en David Velasco els explicarem algunes de les novetats de la temporada i en la darrera mitja hora de programa anirem de vins. Estem ja en època de verema, a molts punts de la demarcació en parlarem i també descobrirem avui el celler Sant Romà de Vila-rodona.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona, també al WhatsApp del programa 672-65-35-34. Serem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al Camp i el 98.0 a les Terres de l'Ebre. També ens poden seguir en directe sempre a través del web i l'app de COPE, és molt fàcil, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Així que comencem. Gràcies per ser-hi. Obrim, com sempre, el bloc informatiu amb l'àrea de serveis. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Josep Moragas, què tal? Bon dia.
Segueix el cel mig ennuvolat a tota la província de Tarragona. Esperem, durant la primera meitat del dia, pluges disperses en tot el litoral i que per la tarda creixeran núvols d'evolució que ens poden deixar ruixats i tempestes que podrien ser localment fortes i acompanyades de calamarsa. Temperatures amb pocs canvis, excepte a l'extrem nord i el terç sud, on pujaran. Temperatures màximes que avui es mouran entre els 27 i 29 graus i el vent que per la seva banda bufarà fluix, predominant la component sud ja cap a la tarda. Demà seguirem amb el temps inestable, ens aixecarem amb boires i núvols baixos i cap a la tarda pot arribar la pluja al litoral, pot descarregar amb força. Temperatures amb pocs canvis demà, a Tarragona arribarem als 28 graus, a Reus 28, a Gandeses també 28 graus, al Vendrell 29 de màxima i a Tortosa 30 graus. El vent que per la seva banda bufarà fluix, variable, tendint a component est.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Josep. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
I precisament comencem parlant de trànsit. És una realitat ja el desviament obligatori de camions de la Nacional 340 i la Nacional 240 està en vigor des d'aquest diumenge, com saben, amb bonificacions per als vehicles pesants, també per als vehicles lleugers que facin el trajecte d'anada i tornada en el tram comprès entre Alcanar i Vilafranca Sud en un període de 24 hores. De fet, els conductors de vehicles lleugers hauran de disposar d'un sistema de telepeatge, d'un via T, per poder-se beneficiar d'aquesta exempció de pagament. Aquestes primeres hores són claus, de moment poca afluència de camions a la A340 entre Altafulla i Vilafranca. Des de les 12 de la nit de diumenge, els Mossos tenen un control informatiu a l'Arc de Barà, han alertat per ara fins una trentena de camioners. El cap de torn de trànsit a les comarques de Tarragona és Xavier Ferrer, l'escoltem.
Sí, algun, però pocs. Hi ha hagut molta informació, tant als sindicals i a les patronals del transport, i bueno, pràcticament des de que hem començat, igual 6 camions des de les 12 de la nit, no molts. Bueno, entenem que no ho sabíem. És el primer dia i, bueno, com els informem, els fem girar perquè entren a l'autopista.
De moment és només un control informatiu. Després d'aquest període, els transportistes que ometin la restricció s'enfrontarien a multes que es poden enfilar fins als 500 euros. Entre els alcaldes del Pacte de Berà, satisfacció, tot i que asseguren que mantenen la lluita perquè reclamen allargar l'autovia amb un traçat que vagi en paral·lel de l'AP7. El portaveu del Pacte de Berà i alcalde del Vendrell és Martí Carnicer.
Que es passi al costat de l'autopista, al costat de l'AP7, que passi l'A7. És una clivella que ja tenim en el territori, no seria una nova clivella, podria aprofitar espais que ja estan reservats en la seva major part. En canvi, qualsevol altre traçat es procedia, complicaria molt el seu pas, sobretot fins a l'Arbós. Després, a partir de l'Arbós, el problema és diferent.
Per la seva banda, els transportistes se senten criminalitzats i exigeixen que el desviament per l'autopista sigui voluntari. El director de la Federació d'Autotransports de la província de Tarragona és Josep Lluís Aymat.
Ens trobem en una situació absolutament esperpèntica. Se'ns obliga a passar per l'autopista, prohibint-se el pas a vehicles que estan treballant i que, evidentment, no estan allà per fer nosa a la resta d'usuaris de la via, sinó que estan treballant, i se'ns obliga a passar per l'autopista. Resulta que es diuen que ens faran un gran favor perquè ens bonificaran parcialment el cost del peatge. Això significa, senzillament, des del moment en què usem l'autopista i paguem, encara que sigui parcialment, s'està establint un nou impost, s'està establint un nou tribut.
I a més coses, la xifra del matí és el descens del 4% de turistes estrangers a la Costa Daurada durant el mes de juliol. A Catalunya, en total, ha baixat un 6,7%. S'han superat els 2.300.000 turistes. El principal mercat emissor és França. Hi ha més coses. Salut, ha cessat el director territorial de Sanitat al Camp de Tarragona, Roger Pla, els seus plantejaments sobre un nou model de gestió del Sant Joan de Reus, posant en entredit la voluntat d'engegar un consorci amb la Generalitat present, haurien precipitat la seva destitució. Pla havia manifestat en diverses ocasions la seva idea d'unificar els hospitals de Tarragona i Reus i que aquest formés part de l'ICS. Fons de Salut han confirmat a l'Agència Catalana de Notícies la seva destitució, que se li va comunicar la setmana passada. Segons ha pogut saber, l'agència el rellevarà Ramon Descàrrega, metge de família d'Alcover. I atents al que hem pogut veure aquest cap de setmana a la platja de Cubelles. Es tracta d'un grup de 17 flamencs que han aparegut a la zona utilitzada antigament per la refrigeració de la central tèrmica, a prop de la platja de les Gavines. Des del grup ecologista del Vendrell Baix Penedès, Geben, han apuntat que probablement les aus es desplaçaven cap al delta de l'Ebre i han puntualitzat que en anys anteriors els flamencs també havien fet aturades puntuals a Calafell o al Vendrell. Una bona notícia, han acabat les obres de conservació i restauració de les portes de l'orgue de la Catedral de Tarragona. El 25 d'octubre tindrà lloc la inauguració oficial. I un apunt d'esports, cara i creu aquest cap de setmana. D'una banda, amb la segona derrota consecutiva del Nàstic, 0-1 davant el Rayo Majadahonda, i per l'altra, primera victòria de la temporada del Reus, ha estat davant l'Elx per 0-2. I a Reus, polèmica perquè el futbolista Isaac Cuenca acusa la Liga de no haver permès la seva inscripció per l'augment del caché. Això hauria impedit el fitxatge del jugador per part del Reus aquesta temporada. Cuenca assegura que s'ha permès la inscripció d'altres jugadors en les mateixes condicions. El Reus es pronunciarà sobre aquesta qüestió avui al migdia. I acabem repassant les portades dels diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu avui en portada: "Por un curso político útil", fotografia de portada per la derrota del Nàstic. Al Reus Digital llegim: "L'estiu dels llaços grocs", i al tarragonadigital.com trobem: "Un poble partit en dos, la situació de l'esquerda de Barberà de la Conca". Al Tarragona 21 destaquen avui que l'ANC reivindica l'alliberament de desenes d'ànecs de goma grocs al Serrallo. I finalment avui en portada al diari Més: "Roger Pla cessat com a gerent de la regió sanitària del Camp". Amb això arribem al punt de 2:15. Ens aturem només 30 segons per la publicitat i anem a parlar del tema del dia, d'aquests camions i de la Nacional 340. En parlem amb el portaveu dels veïns.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia le ofrece lo mejor de la cocina mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar. Degustará los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en todo tipo de celebraciones. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestro equipo. También nos encontrará todas las noches en el Chiringuito de la Playa. Restaurant La Goleta y Chiringuito La Goleta en Plaza dels Capellans de Salou. Reservas al 977-38-35-66.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
I comencem avui amb un dels sons del dia. El Consell de Ministres aprovava divendres passat el desviament de camions de la Nacional 340 i la Nacional 240 per l'autopista. Ho deia així la portaveu del govern, és Isabel Celà.
Para evitar que los vehículos pesados recorran los pequeños pueblecitos, las pequeñas carreteras de los pueblecitos y puedan ir, sin embargo, por el peaje. Con lo cual, el Gobierno, el Consejo de Ministros, en concretamente el Ministerio de Fomento, lo que hace es compensar a la concesionaria procurando que esos vehículos de pesados tengan una bonificación en su peaje. Igualmente con los vehículos ligeros, igualmente lo hace con aquellos vehículos ligeros que habitualmente pasan por ese peaje.
D'aquesta decisió i d'aquestes paraules en volem parlar avui amb en Llorenç Navarro, ell és portaveu de la plataforma veïnal Prou Autopista, pesat gratuïta ja. Llorenç, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia a totes i a tots.
Escolta, com heu rebut vosaltres, que porteu anys lluitant per una autopista completament gratuïta, aquest decret, aquesta decisió que entrava en vigor ja aquest diumenge?
Pues bueno, nosaltres vam sortir justament al carrer quan ja des del govern de la nostra Generalitat s'està treballant en fer-li la butxaca més grossa a l'empresa concessionària, també. O sigui, quan nosaltres diem que volem l'AP7 gratuïta, la volem per totes i per tots, perquè s'ha renovat moltes vegades sense sortir a concurs públic. És a dir, el 1998, des de l'Hospitalet fins a Alacant, la concessió era finalitzada. Se li ha renovat sense explicació i sense benefici per als interessats, que som la ciutadania. Qui ha pres les decisions, possiblement, se reunien a un hotel i acordaven en diversos governs uns tractes que els beneficiaven possiblement a les grans empreses per tindre unes aprovacions d'uns pressupostos, podria ser. Uh-huh. I aquests acords ha sigut el que ens han fet que durant aquests més de quasi 20 anys hem estat pagant de més. El que nosaltres sol·licitem és que, com no tenim altra alternativa i l'altra sinistralitat a la 340, nosaltres tenim les mateixes carreteres que quan vivia Franco. I nosaltres l'únic que demanem és que la 340, en vez de millorar-la, les decisions que van prendre va ser fer 11 rotondes i 66 quilòmetres línia doble contínua, reducció de velocitat de les Terres de l'Ebre. Això per a nosaltres vam veure un atac tan exagerat al nostre territori, impossibilitant un creixement econòmic, que nosaltres vam agafar i vam pensar que com a última, única alternativa era que la AP7 fos gratuïta i recuperar la via. Ara falten 15 mesos perquè així ens sigui, perquè ja no és possible una renovació. Per tant, com l'AP1, que falten 80 i alguna dies perquè sigui gratuïta. Nosaltres, l'AP7, falten 15 mesos. I els nostres polítics, en vez d'intentar aconseguir recuperar la via, possiblement demostrant una mancança d'inversions en la infraestructura, a la millor demostrant que un tercer carril ja tenia que haver estat construït a les nostres terres, en millors accessos. O sigui, en qualsevol d'aquestes raons, possiblement la AP7 seria gratuïta ja per a totes i per a tots. Uh-huh. Prohibir el pas a un vehicle pesat, la prohibició, ja t'ho diu tot. Estem en un temps dictatorial utilitzant la justificació de l'accidentabilitat per agafar i discriminar a un col·lectiu pel seu pes. La via és gratuïta per a tots. Una via pública. Està prohibit prohibir. I, en canvi, utilitzen l'accidentabilitat per això. El que havien d'haver fet en el seu moment era haver-la desdoblat. Era, i quan parlem de desdoblar, vol dir fer-li un altre carril, perquè tenien aquesta intenció. Però per raons polítiques interessava vendre la burra de construir paral·lelament una altra via. I continuen, passen els anys, i continuen en la mateixa infermesa de fer vendre i creure a la gent que contra més més carreteres, més no, és millorar les carreteres. A la millor ja en tenim prou, però el que mos falta és millorar-les. Per què? Perquè hem creixut, el parc automobilisme ha creixut, i necessitem possiblement a una carretera que passen 24.000 vehicles, doncs tindre un carril més per sentit, i a l'AP7 haver tingut un altre carril.
De fet, Llorenç, això et volia preguntar, perquè una de les coses que dieu és que s'ha aprovat aquest decret, no? Es fa aquesta obligatorietat de desviar els vehicles pesants, però potser l'AP7 no està preparada a les Terres de l'Ebre en concret per assumir, no?, aquest increment tan brutal que tindrà a partir d'avui de circulació.
Bueno, aquí el més greu que hi ha és el que ve a posteriori. Això, la Generalitat de Catalunya està treballant des de fa un temps en intentar crear una taxa, que és la privatització de la via pública, on el que se pretén és que totes les autopistes i autovies siguin de pagament. Per tant, li va perfecte que tinguis que necessitar un telepac per a poder circular. Així ens ho volen fer en els camions i en el pas del veïnatge. En uns condicionants d'unes bonificacions. O sigui, això no és com, per exemple, la volta a Fulla, que tu pots agafar el tiquet i passar gratuïtament. Aquí tindràs que tindre el teletac. Pas previ, possiblement, per a la implantació, com ja va dir el nou president Torra, com va dir Carles Puigdemont a nosaltres, que la intenció és que hi hagi una taxa de per vida. I això és el que nosaltres estem lluitant, estem intentant transmetre a la gent que, ojo, que ens volen donar un dàtil i ens faran cagar una palmera. I sé que sona molt feo dir-ho, però és així, perquè la gent pugui entendre que aquesta excel·lència que creuen que han aconseguit realment és el previ pas per a intentar ficar-nos un pagament de per vida i justificar-nos que això és la nostra salvació. I l'únic que és vendre la casa i anar de lloguer. Donar-li a les concessionàries l'ús a l'utilització de les infraestructures perquè ells així anualment ens ho aniran muntant fins que sigui quasi inviable, com ens ha passat amb el tema de l'aigua. En privatitzant les aigües dels municipis sent un gran negoci. I això, recordem, és un gran negoci que ens afecta a tots. Per tant, nosaltres que estem a un extrem, però quan diem a un extrem no vol dir que estem desemparats. Nosaltres estem a l'entrada del país. I això és un punt bàsic, i el que l'estan fent és, per interessos creats, l'estan destrossant. Per això, la nostra lluita es comença ara. Tot el que hem fet, com aquell que diu, és només donar a conèixer i dir-vos que estem treballant conjuntament en la plataforma de Burgos, en la d'Àvila, en la del País Basc, on hi ha més llocs que hi ha un pagament, i aquí el gran negoci tota la vida ha sigut qui l'ha gestionat.
Dedueixo, per tant, Llorenç, que aquests més de 200 talls de carretera que porteu ja no s'han acabat ni de lluny, no?
No, que va, al contrari. Estos 200 talls significa per demostrar-li a la ciutadania que hi ha un col·lectiu que està damunt del que està passant dia a dia, que estem invertint moltíssimes hores en analitzar, estudiar, denunciar. O sigui, la gent, per exemple, no, claro, és normal. Si no aprofundisses en un tema, no l'acabes coneixent. Al dia hi ha més de 150.000 notícies i t'arribes a quedar en la més graciosa, en la que realment fa més gràcia i a la millor és la menys insignificant a la butxaca nostra. Però la carretera per a nosaltres és importantíssima, és bàsica, és on nosaltres ens podem desplaçar, on podem vindre, és el motor econòmic. Per tant, a unes terres que perden 1.300 jovens cada any perquè marxen, nosaltres tenim que lluitar per demostrar que estem molt ben situats i que tenim una possibilitat brutal. I aquesta possibilitat molt estan menguant. I tot per beneficiar, com sempre, a les grans empreses. Si la gent pogués saber que hi ha que al Congrés dels Diputats hi ha una xerrada que nosaltres l'han portat a denunciar, on se li agafa i se li diu a un exconseller que van pressionar perquè se'ls renovés a la concessionària a fin d'ells. Això és molt fort. I això va portar a denunciar, però, bueno, claro, com nosaltres només podem anar pel penal perquè no tenim diners per poder que s'investigués més, això és molt greu. On se li pregunta, vostè treballa per la gent de Tarragona o per la concessionària? I això se diu i no s'investiga quan se diuen aquestes paraules? Alto, nosaltres no cal que investiguen, que la nostra sentència és clara. O sigui, nosaltres acordar aquestes contínues renovacions quan nosaltres no tenim alternativa i un 80% de les morts a la 340 han sigut xocs frontals, evitables en una via de més d'un carril, aquestes vides no les tornaran. I ara, per moltes medalletes que es fiquen que han aconseguit alguna cosa, per a nosaltres no han aconseguit res, perquè han perdut i perdem tots. I demà continuarem perdent, perquè no són de les coses, se fan només per beneficiar, com sempre, a la gran butxaca.
Doncs seguirem molt pendents de la vostra feina i d'escoltar la vostra veu. Llorenç Navarro, ha estat un plaer tenir-te per aquí. Moltes gràcies.
A vosaltres, i recordeu una cosa, quan nosaltres demanem l'AP7 gratuïta, no la volem només per als veïns. L'AP7 gratuïta nosaltres la volem per a tots i per a totes. Perquè aquí s'ha mort molta gent que ha vingut de fora i, per desgràcia, s'ha quedat, però no en la seva intenció. Per tant, igual a l'AP7 han llegut morts que a la 340 han llegut morts. I no volem que cap de les persones que ens està escoltant i cap familiar sigui una d'elles.
Exactament, això és el que hauria de voler tothom i hauria de prioritzar tothom. Gràcies, Llorenç.
A tu, i encantat, i a la vostra disposició quan sempre vulgueu.
Igualment, una abraçada.
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mónica Carrasco.
Corres por la mañana para coger el autobús.
¡Espere!
Al mediodía porque te cierran el banco.
¡Ay, que no llego!
Y cuando por fin llegas a casa, sales a correr. Hay que ser muy runner para entenderlo. Por eso te mereces un 20% de regalo en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre, Nike, Adidas, Asics y muchas marcas más con un 20% de regalo en calzado y textil de running. Ven corriendo a El Corte Inglés.
Mejorar tus notas.
Ir a la universidad.
Aprobar una oposición.
Estudia lo que quieras con el método de estudio Pascal.
Entra en institutopascal.es.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Uf, pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Prepárate a estrenar coche cada vez que tengas un plan de fin de semana. Salta del sofá y empieza a viajar como nunca lo habías hecho. Porque ahora, con Avis y Viajes El Corte Inglés, puedes alquilar un coche un fin de semana completo por solo 25 euros. Una oportunidad única de disfrutar del vehículo perfecto para moverte por la ciudad o para salir de viaje hacia cualquier rincón de España. No esperes más. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Vinga, els ho he dit en començar, arrenquem temporada amb moltes ganes i amb alguns canvis en l'escaleta habitual de la setmana. Per tant, això que diré ara els sonarà, però diran, aquesta està desubicada, perquè avui és dilluns i de cop dic, Adara Giné, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bona temporada, també.
Ai, sí, quines ganes.
Trobava ja tenia faltar ganes. La cançoneta, eh?
Sí, no? La sintonia.
L'estava escoltant ara i dic, oh, quins records.
Home, és que jugant des de mitjans de juliol,
sí,
que això no passava.
Ha passat tan ràpid? No t'ha passat ràpid?
Mira, molt.
Que els nostres oients també deuen pensar.
Sí, m'ha passat molt ràpid, però jo he de dir que tinc la sensació d'haver aprofitat molt les vacances. Com que ho he fet així en tàndes...
Això és el millor que me pots dir.
Molt bé. He fet així, vaig marxar, vaig tornar, he tornat a marxar. Claro. Tinc la sensació que porto sense treballar des de fa moltíssim i no fa tant, eh?
Ostres, que bé!
Tu has pogut descansar, que això era un tema que preocupava l'audiència en general.
Sí. Sí, la veritat és que he descansat, he fet molt poc de nutricionista.
Molt bé.
Les vacances.
Fas molt bé.
I bueno, és que he tingut unes vacances en plan, miro el cel i no penso en res més.
Això és fantàstic.
Que m'ha costat molt, perquè... Vull dir, no sé, el meu cervell sempre va com a mil, però sí, 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 he descansat.
Doncs escolta, ens alegrem molt, piles carregades per la temporada, que veiem molta feina, perquè ja saben que la Dara, a banda de venir aquí ara els dilluns, ara els explico, doncs també té la seva consulta, no?, a Brumà Clínic, continua, es dona classes a la universitat...
Ahí estic també.
O sigui que diguéssim que entretingudet estàs.
Sí, entre una cosa i l'altra, però bueno, es va fent. Es va fent. Mentre fas el que t'agrada, no?, diuen.
Això és importantíssim, i a més... La Dara no pare mai de buscar, com dèiem, va sempre el seu cap a mil, perquè sempre estàs buscant, no? I de fet, també us heu d'estar formant sempre i molt atents a les novetats, als descobriments,
totalment.
No?
O sigui, no hi ha dia que no rebi algun correu electrònic, bueno, perquè tinc diverses fonts que jo sé que ja són fidedignes, no?, que puc seguir, i sempre amb notícies, i sempre agafo idees per venir aquí, no?
Clar, i s'ha d'estar sempre al dia.
Jo segur que els nostres oients els hi agradarà, i en xerrarem, doncs això. I bueno, i és que, a més, la nutrició no fa vacances. Sempre
això mateix.
Sempre estan traient estudis, bueno, què t'explica?
Això mateix. Sí. Doncs a partir d'ara, avui, primer programa, jo no podia començar millor que amb ella, la Dara vindrà els dilluns, per tant, canviïn a l'agenda.
Sí,
fiqueu
dilluns.
Hem fet una reorganització logística d'algunes seccions.
No parlarem del que no podeu menjar perquè no us aprimiu el dilluns.
No. És que, mira, això m'ho han dit a la redacció avui. Mira, avui vindrà la Dara. I m'han dit, dona, sí que vas forta, saps? Els dilluns i ens poses la bàscula, no? Dic, no.
No. Fugim de la bàscula. Sempre ho diem, eh?
Aquí està. No us pensin que jo faig venir la Dara els dilluns perquè ens posi aquí a ratlla a tots. No, perquè a més ja saben que això ho hem parlat durant les temporades passades, que ho fem, ho enfoquem sempre des d'una perspectiva positiva, que és com ha de ser, no?
Com ha de ser.
I que aquí no és el sargento de hierro la Dara Giné.
I animals, canvis, hàbits alimentaris, res de bàscula, o sigui, el pes és un número i els hàbits són per sempre.
Exacte, i la salut és el que anem treballant passet a passet aquí. Ara, els passets els farem els dilluns, perquè també així, mira, ens pot ajudar. Jo he pensat de fer-te venir els dilluns, perquè així ens pots ajudar una mica a agafar la setmana amb ànim i a donar-nos alguna pauta que puguem aplicar.
Si dono algun consell, doncs així ja comencem el dimarts, que encara és com a principi.
Això mateix, no? Llavors, de dilluns en dilluns anem veient els avenços.
Anem a veure, sí, això.
Els avenços, és important. Jo avui a la Dara li he demanat que ens doni, perquè avui, a veure, tant tu com jo i molts dels que ens escolten ja fa dies que treballem, no és que avui hagi començat el curs, però sí que és veritat que avui és el primer dia en què psicològicament, i no sé si a la consulta no m'ho notes, avui ens hi posem en sèrio.
Sí, totalment. És que per mi avui comença l'any.
Sí, per mi també. Jo soc més de setembre que
jo
de gener.
Jo també. No, és que literalment, quan comença el curs escolar, bueno, hi ha algunes escoles que comencen aquesta setmana, no l'acabé, la universitat, ja vaig fer alguna reunió la setmana passada, vull dir, per mi és aquesta setmana ja. O sigui, aquesta setmana ja hem d'estar a tope tots.
Clar. Per tant, com que aquesta setmana és una mica del retorno real, jo li volia demanar a la Dara que ens dones algunes pautes.
Un retorno a l'alimentació també... Jo ja tinc ganes, Mònica, no sé si et passa. I tinc alguns pacients que també m'han dit és que ja tinc ganes d'agafar una miqueta la seguideta perquè aquest estiu doncs, hi ha molta gent que fa molta més vida social, no? Les vacances, no segueixes el teu patró ni d'horaris ni de tipus de menjar. I això té conseqüències gastrointestinals, més males digestions, més gasos... Bé,
sí. Per tant, m'estàs dient que Dara Giné també és humana i també ha fet un estiu d'excessos.
Sí, bueno, és que allà on vaig marxar es menja molt bé. Bueno, vaig fer una escapadeta per allà als pobles, cap al teu poble, cap a Lleida, però bueno, un poble perdut per allà, cap al Pirineu, i menjaven molt, molt bé.
Clar, és que la muntanya ja ho té, això.
I clar, i com que una té un paladar, no se conforma amb el... No. Va a buscar els millors restaurants i a buscar, no?, els seus.
Clar. Per tant, mira, no pateixi. Veu com ja comencen els dilluns amb més alegria. La Dara també ha fet excessos i ara està tornant al redil, o sigui que no pateixin.
I us explicaré com ho estem fent a casa.
Molt bé.
O sigui, com ho faig jo pels meus i per mi.
Perfecte. Doncs vinga, allò, quatre consells
d'ara.
Perquè diguis, va, tornem a la rutina poquet a poquet, però que ens ajuda a sentir-nos millor.
Sí, doncs sembla una tonteria, però és que a l'estiu es beu més alcohol, que ja sabeu que l'alcohol és una substància tòxica, o sigui, quan menys quantitat, millor. De fet, si no en beveu, molt millor. Però un del meu primer consell és, ei, comenceu a assegurar-vos de l'aigua que beveu. Aquest és el primer, o sigui, ja deixeu això de la cerveseta amb els amics, el tinto de verano també fora, i el dia a dia... I això comença el que són aigua, hidratació. Fixeu-vos en el color de la vostra orina, que no sigui molt fosc, perquè fosc significa deshidratació. Sobretot els que practiqueu esport, també, molt important. Abans de practicar esport, com feu, una mica així el tema, però com feu el pipí, doncs més fosc o més claret, doncs ha de ser ben claret, d'acord?
Vale.
I així, no? I això amb tothom. El primer punt, hidratació.
Vale, o sigui,
comencem
tornem
un altre cop el tema de deixar aquestes begudes, refrescos, horxates, tot allò que pugui portar més sucres.
La llet merengada. Ai, Déu meu, que és pecat, que ja ho sé, però és que està tan bona. Que...
Ja, canela, sucre i sucre. Ja, però, bueno, doncs intentem deixar això i, vinga, aigua, o aigua amb saboritzant natural, no? Posem una mica de llimona, llima, cogombra, però... Aigua, hidratació.
Clar, per tant, o sigui, comencem amb l'hàbit, per exemple, posar-nos l'ampolleta a la vista
sí,
i anar fent.
Plora, no? Sí, la cantimplora, la cantimplora quan érem petits, de l'excursió, sí. Però ara venen totes aquestes tendes de coses de la casa, venen tot de tipus de cantimplores, inclús de vidre, super cookies molt boniques, assegurem-nos.
Vale.
Almenys una cantimploreta d'un litro, bueno. Això molt està molt bé.
Doncs aigua per començar, què més?
Següen punt, jo m'hi fixaria primer amb l'esmorzar. Tornar a recuperar també una mica d'hàbit de l'esmorzar. Una hora que sigui més o menys, doncs, si fem un primer esmorzar abans de sortir de casa per anar a la feina, o en els nens abans d'anar a l'escola o a la universitat als joves, doncs tornar a agafar un altre cop aquesta pauta, no? Doncs jo us recomano 3 o 4 dies de fixar-nos amb l'esmorzar. Doncs vinga, a mi m'ha costat, eh? Doncs tenir a casa els ingredients doncs, que necessito, una miqueta de pa integral, filet cuit, doncs molt magre, no? Pot jugar de pollastre, de gall d'indi, o també tenir opcions vegetarianes. Per què no incorporem aquest any? Potser és l'any d'incorporar proteïna vegetal en els nostres esmorzars. Hummus, patés vegetals, el bocat, per exemple, amb tomàquet, o formatges tendres sense gran percentatge de greix, formatges tendres desnatats també, molt bona idea. Tonyina, o sigui, altres fonts proteiques en el nostre esmorzar que no el típic embotit.
Val,
vale? Però recuperem el dia a dia de l'esmorzar.
Em comentaves també...
Sucres.
Sí, sí, em comentaves també que important, també, a banda del que mengem, els horaris,
sí,
no? Allò que amb l'esmorzar també, doncs intentem avançar potser una miqueta al despertador i...
Si cada dia no esmorzem a les 8 del matí, no passa res,
no.
O a les 7 i mitja, però que sigui entre les 7 i les... que sigui tinguem un hàbit amb això. Intentem crear l'hàbit o de tornar-lo a instaurar, perquè, clar, a l'estiu ens aixequem més tard.
Clar.
També el sol se'n va abans i, bueno, que estem molt, una mica desorientats i això afecta també el que mengem i les nostres conseqüències a nivell de pes corporal, digestions i tot això. Llavors, intentem agafar amb l'esmorzar aquesta setmaneta.
Sí, sí, els
llavors
horaris,
passarem,
el dinar
sí,
i el sopar.
Ja passem al dinar i al sopar.
Ai, el sopar, l'horari del sopar és un tema
no, això és,
aquests
això
dies.
Això és per l'últim perquè és el més difícil. Però això ja ho portem difícil des de juny, perquè quan comença a allargar el dia i comença ja a venir Sant Joan i ja enllacem i després les festes i el no sé què i els ponts, és supercomplicat. Però bueno, centrem-nos després al mig matí, també instaurem-lo, sobretot els que fem jornades laborals llargues, perquè ens aixequem força aviat, a les 3 o 4 hores de l'esmorzar solem tenir gana, doncs una peça de fruita o posar el típic, no? Un iogurt, per exemple, molt bé, amb una miqueta de pa, si no ho hem fet al matí, o amb un altre tipus, doncs, cereal no refinat, no? Flocs de cibada, etcètera, etcètera, no? Doncs una cosa que ens ajudi aguantar aquestes hores i que no estiguem moltes hores amb dejuni, perquè després arribem al dinar amb una gana brutal i és pitjor.
Clar.
Llavors mengem de massa. No?
Sí, perquè la gent ara, que a vegades fem aquestes coses mal fetes, de dir, ui, és que no, m'he de posar ja ara allò a dieta i no sé què. Ai, mira, doncs la solució és menjar molt poc, no? I clar, tu pensa que si fas un esmorzar molt pobre, arribes a dinar que et menges un bou. És que clar,
exacte.
Has
I
de
llavors,
compensar.
Clar, i llavors sembla que, no, perquè com que no esmorzar he estat equilibrant, i no és això, perquè per dinar menjaràs molt, molt més. Així que millor fer petits àpats durant el dia que no un de molt, molt gran, que pot ser hipermegacalòric.
Mm-hmm.
I segon tip, però respecte al dinar, és tenir en compte de que ja hem de començar a instaurar els 2 plats mínim de llegums a la setmana, un plat de pasta, un plat d'arròs, un plat de patata, i en portem pràcticament 5.
Ja tenim el tàper.
Ja tenim el tàper almenys de dilluns a divendres.
Sí.
Vale? I super equilibrat i variat. I afegim-li verdura, i en cas de llegums no necessitem afegir res més, perquè la llegum ja porta proteïna i carbohidrat. Per la pasta i l'arròs podríem afegir una mica de proteïna, doncs una mica de peix, o una truiteta, o ous bullits, per exemple, amb el tàper sempre queda molt bé, o si no, doncs una miqueta de carn.
Ja perfecte, està. Molt
vale?
bé.
Intentem instaurar ja dinars més raonables, això que sempre la paelleta o sempre la fideuà i les pizzas perquè no sé què fer de sopar, que no tinc res a casa, s'ha acabat. Hem de tenir-ho ja...
Un ordre ja,
Sí, un ordre i fer la compra pues, un dissabte per la setmana que ve o un dilluns ja per la setmana que ve i tenir-ho tot el que necessitem a la nevera.
Que amb això ja ens ho vas dir la temporada passada, sí. En vam parlar, que va bé això de fer-se el menú, per exemple, no?
Sí.
Abans d'anar a fer la compra...
Una miqueta d'ordre.
Una mica, allò, encara que obert a canvis, sí. Però fer-se una mica de menú
una
setmanal,
estructura.
I això ens va bé sí. A l'hora de fer la compra, per
no
la butxaca, senyores i senyors,
sí.
I per el nostre estómac, de la nostra salut, també
sí.
Va millor,
Sí, 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 totalment, perquè llavors compres el que tal, i mai no compra amb gana.
Mm-hmm. Això sí.
No recordes que eres,
sí.
No una compra amb gana, perquè llavors cauen les patates xips, cauen les galetes, i clar, tot entra pels ulls. No.
Exacte. Molt bé, doncs, a veure, algun consell més?
Bueno, cap al sopar.
Sopar.
Sí, bàsicament com al dinar. El que passa que, bueno, pues, tenir-los ja... força aliments a casa, per no haver de caure amb, bueno, doncs truco amb algú o que m'ho portin, que normalment no sol ser menjar saludable.
No.
I llavors ja intentar posar això. Ja tenir la nevera ja amb la provisió del que aniràs consumint a la setmana. I sempre, si necessiteu ajuda, sabeu que podeu comptar amb qualsevol dietista nutricionista. Mm-hmm. Vull dir, que us faci un menú base, que vull dir que no cal que vagis a la consulta per dir no, és que tinc un problema de pes o tinc un problema d'intolerància. No, simplement és que, mira, vull tenir un menú per aquesta temporada i un menú bàsic i tal. Doncs això també va molt bé, no? Mm-hmm. Algú que en sàpiga, si vosaltres no sabeu per on començar.
Clar, això també sempre ens ho dius a d'ara, i és que això ho hem de combinar, tots els consells
sí.
Nutricionals sobre alimentació estan molt bé, però ho hem de combinar amb moure una mica més el cos.
Sí. Anem a veure una mica les cametes, que no cal això d'anar dos dies al gimnàs a la setmana i la resta s'ha sentat. Això no val. El que val és que cada dia siguem persones actives.
Clar.
Si vaig a pujar per les escales mecàniques, a Barcelona hi ha un tope d'escales mecàniques o tot arreu, jo al·lucino. Doncs escollir les escales per pujar i baixar. No abusar dels ascensors tampoc. Sí. Home, si tenim... Encara nosaltres som joves, oi que sí?
Ui, molt, molt, cada dia
pues
més.
Doncs no, museu dels ascensors. O jo què sé, o utilitzar això, no? Intentar ser actius, no utilitzar massa el cotxe. Si anem a comprar, bé, si hem de carregar 5 botelles d'aigua, doncs igual no cal. Però si fem petites compres, doncs no anem amb cotxe,
clar.
Que ho podem portar a peces.
I per exemple, podem començar, si hi ha gent que no estigui allò avessada a fer esport, comencem a caminar una mica,
clar.
No? Allò de cada dia una estoneta més, cada dia una estoneta més,
sí.
No?
I l'Organització Mundial de la Salut recomana 10.000 passos al dia.
Mil. Ja poden, posen el contapassos aquest que porta el mòbil i vinga.
Sí,
i
sí no, hi ha aplicacions de calcular els passos que van superbé. Android té la seva, penso que l'iPhone ho fa uh-huh. Ja de per si perquè té el seu programa de salut, així que és molt curiós. I a més, amb aquestes pulseres d'activitat
sí.
També són molt pràctiques, però
clar.
Això jo ho recomano perquè t'estableixes com un objectiu i dius, vinga, va, intentaré arribar-hi, no? I et dones compte de que fem petits canvis com pujar escales o anar caminant a petits llocs quan abans potser agafaves el cotxe i arribes fàcil a 10.000 passos. Mm-hmm.
Mira, dimecres ve el noi de les apps del programa, tornarà també el Moisés, i li preguntaré.
Sí, vinga.
Que em digui un parell d'apps d'aquestes pràctiques per comptar passos. Vinga, això
molt
serà
bé.
Dimecres,
sí.
Que això no li hem canviat de dia al Moisés, torna els dimecres. Em quedo sense temps, no sé si n'hi ha un de darrer així a nivell...
No, hem parlat de tot ja, bàsicament.
Nutricional,
jo
crec que és important tornar...
Ens queda tot un curs escolar, entre cometes, per parlar de les coses.
Oi, sí, que a més aquest any volem parlar de coses diferents.
Sí, i fer analítiques dels aliments. Això
analitzarem, fer radiografies de productes.
Sí.
Li he demanat a la Dara aquest curs que ens porti una mica també a viatjar pel món a través
sí.
De l'alimentació d'altres països,
sí.
D'altres cultures, a veure
què fan
què
bé,
en podem
què fan
agafar
malament.
I què en podem agafar. Això està molt bé.
Sí.
I també toquem el crostó, des del carinyo, als oients, perquè volem... que també
sí.
Ens preguntin més coses.
No està llenç de trucar, no està llenç d'enviar-nos imatges, que,
exacte.
Encara que siguin l'anonimat més profund que nosaltres.
Sí, sí, però que
intentarem.
No està llenç perquè molts que ja saben
sí,
qui són
sabem.
Truquen o ens envien missatges i després jo li dic, dona, entre, vine, que l'entrarem
no,
en directe
no,
o posarem
no.
La nota de veu, que jo la poso, i no volen.
No volen.
Així que vinga, va, una mica de perdre la vergonya i feu-li consultes a la Dara.
Queda a casa, això.
Això mateix, i som aquí, som tots de casa. Doncs, Dara, un plaer tornar-te a tenir per aquí. Millor manera de començar el programa, jo no me la puc imaginar. Així que tinguis molt bona setmana de tornada. I dilluns que ve, doncs això mateix. Aquí estarà, a partir d'aproximadament 1:45, la Dara Giné. Que vagi molt bé, gràcies.
Vinga.
espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Més resistents, més sans i més nets. Així són els nous tàpers del periòdico. Tàpers de vidre exclusius que fan els teus dinars més bons. Cada cap de setmana, un nou tàper de vidre. Només amb el periòdico.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
En un minut arribarem ja al punt de la una. Que ràpid ens ha passat aquesta primera hora de programa. Com els he dit, hi haurà novetats, però també hi ha coses que no canvien al programa i hem de posar una mica de música al dia. Avui sona Help, dels Beatles, que tal dia com avui es convertia en número 1 al Billboard. And open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do. Doncs amb els Beatles arribem al punt de la una, que necessitem força ajuda per aquesta tornada a la crua realitat. Ara el butlletí de notícies i en 5 minuts hi tornem, no se'n vagin.
La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Como te estamos contando, tres turistas de nacionalidad española y un italiano han muerto en un accidente de tráfico en Tanzania cuando viajaban en un todoterreno y se disponían a hacer un safari. A esta hora ya conocemos que dos de las fallecidas eran enfermeras de la UCI del Hospital de Málaga. La cónsula española en Tanzania ya ha contactado con sus familias. Manuel Ángel Gómez.
La Embajada de España en Tanzania está ayudando a los familiares de estas tres malagueñas a hacer las gestiones para su repatriación. Las fallecidas son María Belén Jiménez, María Victoria Aláez y Juana Jiménez. Sus cuerpos están en el hospital de Mount Meru, a donde fueron trasladados después del accidente. La Embajada española está en contacto con las autoridades locales, que han abierto una investigación. Fuentes de la policía tanzana, citadas por el diario The Citizen, dicen que al vehículo en el que viajaban las españolas le fallaron los frenos.
Y cuando estamos pendientes de saber si finalmente España dejará de adelantar y atrasar los relojes una hora, el Ejecutivo canario se desmarca. Su presidente, Fernando Clavijo, dice que el uso natural de Canarias es tener una hora menos. Santiago Morollón.
El Gobierno de Canarias quiere estudiar en profundidad la medida para valorar sus consecuencias en el turismo, la industria o el consumo energético, pero hoy su titular, Fernando Clavijo, ya lanzaba una advertencia. Pase lo que pase, el archipiélago tiene que mantener la diferencia horaria actual. Fernando Clavijo.
¿Qué repercusión tiene en el turismo? ¿Qué repercusión tiene en la industria? ¿Qué repercusión tiene en el consumo energético? Por un lado, pero en ningún caso estimamos que, estando en usos horarios distintos, tengamos que mantener el mismo horario que la península.
Y es que Clavijo ve en esa diferencia horaria parte de la identidad de las islas. Por eso pide al Estado que cuente con Canarias y su opinión e incluya al archipiélago en el comité de expertos que se ha organizado.
Hay más noticias en este lunes 22 de junio. No, 22 de junio no, 3 de septiembre, que te contamos en mediodía COPE con Antonio Raiz.
Sí, Marta, hoy miramos a la justicia belga. Mañana tiene cita el juez Pablo Llarena tras la demanda que ha presentado contra él Carles Puigdemont y otros cuatro forajidos. Mientras mantiene contra las cuerdas a un magistrado español, acabamos de conocer que la justicia belga, que los jueces belgas se toman su tiempo con otro fugado, el rapero Baltonic, condenado en España por enaltecer el terrorismo e injuriar al rey en las letras de sus canciones. Hasta el 17 de septiembre no decidirán si aceptan o no la extradición de Baltonic. Lleva fugado desde el mes de mayo. Estamos en Bélgica y estamos también en el Vaticano, pendientes de la habitual homilía que el Papa Francisco ha pronunciado en Santa Marta. Francisco está sufriendo una importante campaña de difamación tras las acusaciones de un exdiplomático vaticano. Aunque no se ha referido directamente al caso, el Santo Padre sí que ha dicho que frente a las personas que buscan solo el escándalo y la división, la única respuesta es el silencio y la oración. Y los problemas del jugador del Barça, Gerard Piqué, y su carnet de conducir están ya en manos de un juez. Piqué fue identificado al volante cuando no le quedaba ningún punto en su carnet. La Dirección General de Tráfico se los había retirado por infracciones previas al volante. Ahora el juez que le investiga ha pedido a la DGT que aclare si comunicó personalmente a Piqué su pérdida de puntos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, todos pendientes de la FIFA. En unos minutos se van a conocer los finalistas del premio de Best, Luis Munilla.
Es el premio Marta al mejor jugador del año para la FIFA. El ganador se anuncia el 24 de septiembre, pero en breve vamos a conocer los tres finalistas. Hay 10 candidatos. Están entre los favoritos Modric, Cristiano Ronaldo y Griezmann. Veremos si entra en la terna Leo Messi, que hoy ha marcado en Cataluña de Radio la Champions como objetivo prioritario del Barça.
Sí, yo creo que toca, ¿no? Venimos de tres años seguidos quedando fuera en cuarto, que nosotros tenemos que apuntar a eso, como club, como equipo, como vestuario que tenemos hoy en día, que tenemos un plantel espectacular y porque lo podemos hacer, no lo decimos por decir.
Noticia de hace unos minutos, ya es oficial, Ronaldo Nazario es el nuevo máximo accionista del Real Valladolid y promete mucho trabajo.
¿Qué crees? ¿Que me voy de vacaciones? ¿Me compro un equipo y me voy de vacaciones? Pues sí, hay mucho trabajo que hacer y hay que seguir de cerca y voy a dedicar el máximo posible.
Además, a la 1:30 se concentra la selección para los partidos contra Inglaterra y Croacia de Liga de Naciones. Hay lista de la selección de baloncesto, ha entrado Sergio Rodríguez y hoy tenemos jornada de descanso en la Vuelta a España.
José Luis Restán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Marta, muy buenas tardes.
A veces los países con menos recursos son los que dan más lecciones de solidaridad. Eso vais a hablar en el espejo.
Ya lo creo. A veces pensamos que, por ejemplo, el problema de los refugiados es un tema nuestro, de Europa. Pues hoy nos vamos hasta Uganda, que acoge en estos momentos a 1,5 millones de refugiados que proceden de Sudán del Sur y del Congo, bastante lejos de nuestras cifras. Hablaremos del campo de Bidibidi, el mayor asentamiento de refugiados en el mundo. El misionero comboniano Tonino Pasolini dice con algo de ironía que cuando ve tanta agitación en Europa porque llegan algunos miles de personas que piden refugio, piensa que deberíamos aprender de Uganda, un país con muchísimos problemas que sin embargo está dispuesto a la acogida. El padre Tonino dirige además Radio Pachis, una emisora que llega a todo el norte de Uganda y a Sudán del Sur y que se escucha mucho en este campo. Una radio, lo veremos luego, que es un verdadero instrumento de paz.
Te estamos contando y te vamos a escuchar, José Luis, la última hora en Mediodía COPE.
Doncs mira, pràcticament són 6 els minuts que passen de la 1 de la tarda d'aquest dilluns 3 de setembre del 2018 i l'hem tingut, per nosaltres, l'hem tingut tancada 6-7 setmanes, la Nacional 240, però la tornem a obrir. Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez?
Com estàs?
Molt bé, i tu? Què tal l'estiu?
Molt bé. Ràpid.
Curt, no? Això
sí,
sempre...
Jo... Curt, ràpid,
sí,
no sé.
Doncs jo he de dir que aquest any se m'ha fet llarg.
Ah, sí?
Sí, vaig una mica de contra.
Doncs a mi, jo he passat molta calor.
Bueno, sí, això, no, aquí sí que no he tingut l'exclusiva a Lleida.
No, no,
la calor
no.
Jo crec que estàvem arreu de Catalunya una mica ja farts. Però bueno, també això és un tòpic, no? Ens queixem de la calor, ara ens començarem a queixar de que
sí,
plourà.
A més, ja... recorda que el mes de juny hi havia veus que deien aquest any ja no farà calor.
No!
Perquè va haver dos dies, que va, bueno, dos dies, dues setmanes que va fer mal temps. Aquest any, veus, ja no farà calor, és el canvi climàtic.
No l'ha fet, no l'ha fet.
Aviam, el canvi climàtic és una cosa, i després que tinguem més o menys calor és una altra, eh? Per tant, és igual que ara ja veuràs, ara a l'octubre, a final d'octubre o a principi de novembre, farà 4 dies de bona temperatura, i aquest any no farà fred.
Sí, sí, i
després torna a fer de fred.
Després agafa't, no?
Clar que sí.
Clar. Però bé, jo crec que han sigut poques setmanes més, no? Potser sembla que fa molt, perquè ara dius, no, si és que vam parlar l'última vegada que
fa
vam obrir
setmanes.
Aquesta Nacional 240, era el juliol, i sembla que faci la vida,
sí,
no
sí,
fa tant,
sí,
eh?
Sí.
Però han passat moltes coses en aquestes
setmanes. 7 setmanes només han passat.
I no sé si ni tu ni jo crec que ens pensàvem que començaríem avui temporada, 3 de setembre, dient... que s'ha aprovat el decret per,
sí,
per retirar els camions, els vehicles pesants de la Nacional 340 i la Nacional 240 en alguns trams. Jo no hauria posat la mà al foc, eh?
Jo tampoc. I tampoc la vaig posar, quan vam parlar l'estiu, el mes d'agost, amb la Mònica, quan vam saber que en un Consell de Ministres anava, un divendres, de que es posaria en vigor al cap de setmana següent. Jo, personalment, recordo, Mònica, que et vaig dir, ui, això...
A l'octubre, vas dir
sí,
a l'octubre,
sí,
parlarem.
L'octubre.
Doncs
no, no?
S'han posat les piles.
Ahir va començar, eh?
Avui és una mica un dia de prova, un dia de primers balanços, no? No sé si tenim de les comarques de Lleida, les comarques de Tarragona, de moment, els Mossos d'Esquadra estan fent controls informatius, perquè hi ha molts conductors de vehicles pesants, doncs, que encara no estan assabentats d'aquesta prohibició, diguéssim. Més endavant, si se la salten, evidentment, això pot acabar en sanció, que aquesta és l'altra. perquè jo crec que aquesta temporada hem d'escoltar una altra vegada tot el que han de dir sobre aquesta qüestió els actors implicats.
Espero,
perquè...
Sí, jo sí, crec... perquè això és un pegat, eh? Això és un pegat que no ens ha de fer perdre de vista que la solució no és aquesta ni molt menys.
Clar, jo crec que és una mica... Hi ha sentiments una mica contradictoris, no?, al territori, en aquest cas, tant jo crec que a les comarques de Lleida com les de Tarragona, perquè d'una banda doncs diuen, sí, sí, està molt bé, això portem molts anys reclamant-ho, però que el sentir no ens faci perdre el veure, que diuen, no?
I tant que sí.
Perquè, clar, nosaltres parlàvem avui amb veïns, per exemple, de les Terres de l'Ebre, que estan especialment afectats pel mal estat d'aquesta 340, i ens deien, és que això no és una solució, perquè tampoc la via ràpida podrà absorbir tot aquest trànsit amb normalitat i, per tant, deixarà de ser una via ràpida.
Correcte, ara potser en farem malbé dos de carreteres.
Clar. I a tot això, els vehicles lleugers, que se'n diu, o sigui, els turismes normals, el que portem tu i jo, Ricard, que fins on sé camions
no.
Necessitarem, si volem fer-nos, doncs beneficiar-nos d'aquests descomptes, d'aquesta exempció, si fem el trajecte d'anar i tornar en un dia, doncs ens hem d'instal·lar un teletac, un viater, que això tampoc és gratuït d'entrada.
No.
Crec que hi ha molts dubtes.
Han baixat molt de preu, però és veritat que has de pagar una quota mensual, que n'hi ha de molt barats, però és veritat que has de pagar una quota mensual, t'has de donar d'alta, has de domiciliar-ho, etcètera, etcètera. La carretera que ens pertoca, que és la que posa nom amb aquest espai, la Nacional 240, recordem que finalment són aquelles coses que potser no s'hi posen bé o decidir-ho des de molt lluny de vegades porta aquestes conseqüències. S'ha fet el tram que és obligatori als vehicles pesants entrar a l'autopista de peatge és entre les Borges Blanques i el Pla de Santa Maria. No des de Lleida fins a Montblanc, per entendre'ns. No, des de les Borges. De Lleida a les Borges és ben cert que la carretera és pràcticament recta, ja ho saps. Hi ha
sí,
tres
ho
corbes.
Sé, però és precisament un punt molt negre, clar, el que tenim allà a les Borges, no? Entre Borges, Juneda i demés.
Just a l'entrada de les Borges hi ha un punt negre on hi ha bastants morts anuals, per desgràcia. Doncs caram, fes-ho des de Lleida a les Borges. Doncs no. Des de Lleida fins a Montblanc. Doncs no, des de les Borges fins a Montblanc. Amb el qual, què està passant? Ahir va entrar en vigor. Els Mossos d'Esquadra es van instal·lar en un punt on podien parar tots els camions i els van parar a tots, un per un, per informar-los dels canvis. Avui crec que s'està fent ja aleatòriament, no a tots. Però de Lleida a les Borges el trànsit és extremadament dens. A partir d'allí, doncs, clar, la cosa canvia, hi ha menys camions. El sector dels transports, almenys a Lleida, han dit que les seves pèrdues poden arribar fins als 400 euros al mes.
Clar, això és
per
el
camió.
Que... Exacte, no? És que això no ho hem de perdre de vista.
No és una bonificació del 100%, eh?
Clar, també, evidentment, en aquest cas, el sector del transport, tant a Lleida com a Tarragona, el que diu, molt bé, si m'obligues a anar per l'autopista, necessito que m'ho bonifiquis al 100%, clar, perquè una bonificació d'entre el 42 i el 50%, no?, en funció del tipus de trajecte i també del tonatge i demés, doncs no és la solució. Al final, ells parlen d'aquest impost afegit, no?
Qui ho acabarà pagant?
Ai, Ricard.
Els usuaris?
Ai, Ricard, mira, jo he fet part de la feina, i us dic part de la feina perquè no he aconseguit encara fer-la al 100%. Espero demà poder-vos donar més dades, perquè, clar, jo pensava, a banda dels transportistes, la majoria de gent, doncs els que anem amb el cotxe normal, com ho hem de fer, això?
Clar.
Doncs mireu, si truqueu per saber què ha de passar al 012, Telèfon d'Informació de la Generalitat, molt amablement us diran que això... Doncs heu de parlar amb la concessionària per aconseguir aquest teletac, aquest viater, i que us expliquin. Jo donaré el telèfon que ens han donat. No he aconseguit encara contactar amb ells. Jo ho continuaré intentant, eh? I a veure si demà us dono més informació. D'entrada, el telèfon al que s'ha de trucar per obtenir més informació sobre aquesta exempció, no? En aquests trajectes, doncs, de les 24 hores, no? Entre, en el cas de Tarragona, doncs, entre Vilafranca Sud i Alcanar, doncs el telèfon és el 902-200-320. També, ja que hi som, un 902, podríem posar un telèfon gratuït.
Sí,
però bé, 902-200-320. 200-320. Escolta, si algun oient té més informació sobre aquesta qüestió, fins a dos quarts que ens ho facin saber,
I
no?
I tant.
Twitter, @copetarragona, @copelleida.
Escolta, ara farem una pausa, però abans també podríem recordar que ens agrada molt escoltar la veu dels oients.
Ai, sí, perquè...
La veu, eh? Sí. Que ens escriguin ens encanta, però escoltar-los i la veu ens encanta, eh? Molt. I
sí.
Tenim maneres d'aquestes modernes, això dels mòbils, dels whatsapps, tenim maneres modernes. Jo crec que és fàcil que es posin en contacte
jo
amb nosaltres.
Jo crec que sí, no? Perquè a més el whatsapp, jo crec que qui més qui menys, no? El té instal·lat, vaja. Perquè avui en dia si no el tens instal·lat, jo crec que és que no aconsegueixes quedar amb la gent, perquè ja...
N'hi ha moltes altres d'aplicacions i és veritat que hi ha tot una corrent que et diu que no has de fer anar al whatsapp, que has de fer anar als altres.
Ai, sí, això en podem parlar un dia també,
sí,
eh?
Sí. Però al final el whatsapp és com l'aplicació de telèfon amb un mòbil, que hi és a tot arreu.
Tu saps que hi va una època de la meva vida que el vaig treure del mòbil i no saps quina felicitat? Sí, sí.
Caram.
Sí, sí, ho vaig aconseguir. També et dic una cosa, sabia molt menys de la gent del meu voltant, però
sí.
Escolta, això de no viure amb la cosa de sempre hi ha una llumeta encesa, sí, o un grup actiu, sí. Vaig ser molt feliç, Ricard.
Escolta, va, jo us dono el telèfon de Lleida, la Mònica ens donarà el de Tarragona, i escolta, que si ens heu de dir qualsevol cosa ho podeu fer a qualsevol dels dos. Missatge de veu, que és apretar el botonet aquell del micròfon, l'apretes i ens expliques el que ens vulguis explicar. Mira, a Lleida tenim el 664-526-180. 664-526-180. Ja l'anirem recordant.
Recordant. Mira, el de Tarragona és el 672-65-35-34. 672-65-35-34. Aprofitem i que aquests que ens comencin a enviar notes de veu o escrites, però sobretot de veu, per explicar si són, per exemple, usuaris habituals de la Nacional 240 o de la 340, que ens expliquin què els sembla aquests canvis i si algú sap com funciona això del viatge, que ens ho expliqui.
Sí, també. I si voleu proposar temes, doncs també.
Ah, sí?
Qualsevol
sí,
cosa.
I tant, temes que diguis, mira, doncs això pot ser interessant, i nosaltres llavors busquem els protagonistes d'aquest 1x1 que es manté els dilluns.
Fem una pausa i ara parlarem de la Nacional 240, que ja us avanço que la tindrem cada dia, quasi bé cada dia, menys els dijous, i també avançarem, Mònica, de què parlarem i com ho farem.
Això mateix, vinga.
Hi ha cosetes, no canvia molt, però hi ha cosetes.
Algun canvia.
Vinga.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Berti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he mudado a Inglaterra y aquí con el coche no hay quien se aclare. Llévate 3 meses de seguro gratis en Berti.es. Berti, el seguro más que perfecto.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
Si no existiera John Rambo, habría que inventarlo.
Es una máquina de lucha con un solo deseo, ganar una guerra que otros perdieron.
Este fin de semana, disfruta del mejor personaje de Sylvester Stallone.
Iré solo.
¿Cree que...?
Entonces morirá.
¿Esta tarde?
Entonces morirá.
Rambo 2. Y el domingo, Rambo 3.
José Miguel o... A tu día.
Porque en tiempos de cambio...
Y es que el Valle de los Caídos tiene que ser un cementerio civil...
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Ahora las ONGs se vuelven a poner a prueba a Sánchez.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un favor incondicional.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Doncs apa, camí cap a 2:15, Mònica, des de la N240, la Nacional 240.
Ja trobava a faltar jo, que apareguessis així i la veu a l'altra banda. Mira
apareix
quina cosa.
La veu. Saps a qui tinc els estudis?
Crec que sí, a la veu de veritat, no?
A la veu. Sí, te'n recordes? Aquell programa que vam fer del dia de la ràdio, que a Lleida el fem, si em permeteu l'expressió, por todo lo alto.
I tant.
Que va aparèixer la veu.
Sí, sí, és la veu de Cope Tarragona i Cope Lleida.
Doncs no s'ha volgut perdre aquest inici de temporada, tinc a la veu aquí també,
A veure.
Hola, bon dia, com esteu?
Hombre, David Velasco, què tal?
Molt bé, encantat d'estar amb vosaltres.
Ja has sentat bé l'estiu,
Sí, sí, has tornat amb ganes, no, David?
Sí, doncs la veritat és que amb moltes ganes. A mi això de la ràdio, ja sabeu que fa molts anys que m'agrada, igual que vosaltres, i tornar a començar una nova temporada sempre és motiu de satisfacció.
Jo ho deia al principi avui, la ràdio m'enamora més que mai encara,
Sí, jo crec que sí, no? A més, com sempre hem dit, la ràdio acompanya, la ràdio ens informa i la ràdio, doncs, jo crec que és una eina molt necessària, molt útil, i en aquests temps que tornen i corren, on la incomunicació segurament és un dels greus problemes que té la nostra societat. I per tant, nosaltres aquí el que fem és sociabilitzar els problemes, parlar de tots ells, dels bons i dels dolents, i vosaltres ho feu molt bé.
Cada dia, som el que té.
No, i tant. Jo penso que aquest espai, a més del que estem parlant, recordeu-vos vosaltres, això els oients segurament no tindrien per què saber-ho, però avui és un espai també on està bé compartir aquestes inquietuds. Quan ens vam plantejar fer aquest espai, doncs home, doncs teníem els dubtes de com aniria, i realment crec que ha sigut un dels grans èxits de la temporada passada, i per això el continuem, l'ampliem i, com sempre, el millorem, perquè les coses sempre s'han d'intentar millorar.
Com hem dit abans, el reordenem, i ara dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de dilluns a divendres menys dijous, de 1 a 2:15, tindrem la Nacional 240.
Ah, això mateix. Cada dia a la 1, Atents.
Amb espais coneguts, com per exemple els dilluns.
Home, els dilluns l'Operú jo crec que ja és un clàssic, perquè a més hem fet parelles de ball molt curioses al llarg de la temporada,
Sí, sí, hem tingut de totes les categories. Hem tingut gent més seriosos, gent no tant, hem tingut polítics, hem tingut tècnics, hem tingut esportistes, no sé, recordes algun amb carinyo, Mònica?
Home, jo en recordo molts amb carinyo, també et diré una cosa, uns que ens van sorprendre molt. Jo crec que la temporada passada, a més, vam obrir foc amb aquesta secció amb l'arquebisbe de Tarragona i el bisbe de Lleida, que va sorprendre a molta gent la conversa que vam tenir amb ells, perquè realment es va crear un ambient com si estéssim tots aquí prenent un cafè, sí, no? Sí. I aquest és el component humà que volem transmetre a través de la ràdio.
I em consta que sapigueu, sí, que els teniu encantats i que volen repetir.
Volen repetir, escolta, si ens estan escoltant, busquem dia.
Sí.
I jo no sé a Lleida, Ricard, però a Tarragona vam acabar temporada parlant de discoteques, te'n recordes?
Sí,
senyor. Juliol,
sí.
De discoteca de Salou i de Lleida. Quants missatges vam rebre de gent a la que li vam recordar moltes tardes i moltes nits de festa.
És que clar, els convidats que vam tenir parlaven de locals amb una trajectòria impressionant,
Això també, i ara és ficar-me on no em demanen, perquè l'espai és vostre, però també de cara als oients, si hi ha algun oient que té temes que pensi que poden ser compartits entre Lleida i Tarragona, doncs home, jo crec que és important, perquè nosaltres a vegades pensem, però no sempre pensem en tot. I per tant, independentment de que Lleida i Tarragona comparteixin molts problemes, jo crec que el divertit també d'aquest espai és veure les particularitats i com cadascú resol, com treballa un forner a Lleida i Tarragona, doncs segurament igual, però les particularitats de les festivitats diferents, d'aquells productes diferents, com és la Universitat de Lleida, la Universitat de Tarragona, doncs en principi també tot és igual, però també després tenen les particularitats, i com sempre hem dit, Tarragona i Lleida comparteix molt més del que aparentment sembla.
I tant, per cert, David, tu, gran usuari de la Nacional 240, no sé com has rebut la notícia aquesta dels camions.
Bé, jo penso que al final aquestes coses sempre són pedaços, En el fons ja tenim un greu problema d'infraestructures en aquest país, i per tant sí que està bé, perquè els camions fan la seva feina, han d'estar-hi, vull dir, no podem prescindir-ne d'ells. I bueno, doncs aquestes mesures d'entrada suposo que ajudaran a congestionar, però no és la solució definitiva. Jo penso que una gran autovia Lleida-Tarragona per poder connectar, en fi, buscar altres alternatives, segurament el gran problema que tenim en aquest país, no? És a dir, la mobilitat, no pot ser que usuaris de tren de Lleida tardin 3 hores a arribar a Barcelona, no pot ser que no hi hagi una connexió que no sigui més enllà de l'AVE o de l'altra versió de l'AVE, a l'Avant, per exemple, per arribar a Tarragona. En fi, que penso que al final aquestes solucions són perquè no acabem de trobar mai la gran solució.
Clar, d'aquest tema parlarem al llarg de la temporada.
Però pensem en ple segle XXI, nosaltres perquè ja fa dies que ho parlem, sense autovia Lleida-Tarragona, és quasi bé estranyíssima. Mm-hmm. En fi, els dilluns farem aquest 1x1.
Sí.
Aquest any seguirem igual,
sí, eh? Això sí, això es manté igual, parlant, evidentment, de temes d'actualitat, de vegades, no?, de temes que ens van sorgint també de curiositat. Un tema molt interessant que vam tractar va ser el tema del reciclatge la temporada
aquest
passada.
Aquest me'n recordo especialment.
Aquest et va agradar especialment. Per tant, temes molt diferents, amb convidats molt diferents cada setmana, aquí i allà. Això, els dilluns, no s'ho poden perdre a la 1:05, eh?
Vam fer, n'hi ha algun que serà cíclic, eh? Tornarem a parlar de la vacunació de la grip.
Ah, sí, això sí.
Aquest ja l'avanço, eh? Aquest és cíclic, sí. Aquest se parla sempre, eh?
Però escolta, jo crec que la gent està esperant en candeletes els dimarts. I tu
jo,
saps molt bé
perquè... Un tema
perquè...
que també us apunto, que m'acaba de venir al cap, amb el tema, clar, a Tarragona tenim platges, o hi ha platges, i per tant, doncs, els socorristes estan a les platges intentant solucionar els problemes, però després tenim la muntanya, el Pirineu, on hi ha un altre tipus de socorristes que també estan per vetllar per la gent. Doncs confrontar justament a dues persones que s'encarreguin de vetllar per la seguretat de les persones. No?
Mira, doncs bon molt tema. Bona idea, apuntat. Bon
ja hem dit abans els whatsapps tant de Tarragona com de Lleida, perquè la gent, si té alguna idea, també ens la faci arribar, que també pot sortir algun tema important. Els dimarts, Mònica, sí.
Els dimarts, doncs nosaltres seguirem entrant a la cuina, o millor dit, portant la cuina aquí a l'estudi, cada mes amb un cuiner diferent. Tindrem cuiner resident aquest
any. Sí, aquest any, sí, seguirem parlant de cuina, però és veritat que ens vam adonar que tenen moltes coses a dir, els cuiners, i amb un programa no en tenien prou. I els volem conèixer a fons, amb el qual, aproximadament, estarem un mes amb cada cuiner, i el que farem el primer dia és conèixer-lo.
Escolta, okay, estarem un mes, una estoneta cada dimarts, no pensin que anem a viure a casa del cuiner, tampoc.
Sí. Home, podria ser també un experiment sociològic.
Menjaríem. Gran hermano culinari.
Però el primer dimarts de cada mes el coneixerem a fons, escolta, per què, o la coneixerem, que pot ser cuiners o cuineres, chefs o chefs, per què es dediquen a la cuina, com van començar, d'on li ve, però a tots els hi posarem deures.
Sí, 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 perquè...
I jo crec que interessants, a més,
Sí, receptes molt específiques, allò, doncs, volem que ens ajudin a cuinar el tàper, que ens ajudin a cuinar si tenim convidats, no?, coses així ràpides, perquè en realitat anem tots justos de temps en el dia a dia.
Clar, d'on surt això del tàper? D'on surt que l'any passat ho vam preguntar una vegada, i resulta que vam rebre tants missatges tant a Tarragona com a Lleida de gent que s'ha d'endur el tàper per dinar, que vam dir, caram, això és un tema que l'hem d'explotar, ho hem de preguntar, jo mateix em faig el tàper cada dia,
sí,
o sigui, la Mònica em sembla que també.
També, també.
Per tant, escolta, per què no, si tenim un xef aquí, li podem dir com podem fer menjar de tàper, però que sigui diferent, que sigui fàcil, que sigui ràpid, doncs això és una de les preguntes que els hi farem. Una altra, aquesta m'encanta,
A veure.
La darrera, la de, si tinc convidats a casa...
Ai.
Digue'm un plat diferent i maco, com quedo bé?
Com quedo bé, això és importantíssim, Però, escolta, això serà amb els cuiners, et dic, cada mes tindrem un cuiner, però tu estàs esperant molt i molt demà que vingui la Leida Martí, que ho sé.
Sí, de totes maneres segueixo dient que està mal col·locat això, perquè després de parlar de cuina, que ja t'engreixes només de parlar-ne, clar, llavors ve la Leida i comença a parlar de les talles, de la moda, de les tendències, dels colors...
Clar, però escolta, el dia és el dimarts, això ens hem de posar tots... Jo he canviat el dia i he fet venir la dietista els dilluns per ja arribar més preparada al vestidor de la Leida.
I escolta, jo aprofito perquè jo també reivindico aquells que estem una mica grassonets també tenim dret a vestir-nos bé, no?
Sí,
és a dir, que no només ha de vestir la gent que té bona talla.
Faltaria més, sí,
doncs
sí. Se'ns hem de mantenir tots en forma, això no és el més
important. No és el vostre cas,
jo,
és el meu cas.
Jo, si ara faig bondat, d'aquí un mes i mig potser parlem-ne, però ara déu-n'hi-do. A mi
l'estiu
em va...
Ai, és que l'estiu ha estat dur, eh?
A mi em va molt massa bé l'estiu, mira, què vols que et digui?
Doncs això que, això que has guanyat, fantàstic.
Sí, clar.
Exacte.
Ara s'ha de perdre.
Escolta, que ens queden... En només 3 minuts, ens hem quedat el dimarts, continuarem parlant els dimecres d'oci també ho farem d'una manera més àmplia, amb més calma, i com no pot faltar el cine, vindrà la Laura, no, Ricard?
Sí, els divendres tindrem a la Laura, els divendres ja tradicionalment les estrenes de les cartelleres, exceptuant doncs, aquelles setmanes que hi ha els festius, i en parlarem a fons, la Laura ja hem comprovat que és una gran entesa del cinema, però és que a més aquest any la posarem a prova.
Ai, sí, això en tinc moltes ganes. La pregunta és, ho sap ella? Perquè encara potser no ho sap.
No ho sap del tot. Si ens està escoltant, jo crec que sí, perquè em va dir... Jo li vaig dir, alguna cosa hi haurà nova, però digue'm el que... No, no, jo t'ho diré el divendres en directe t'ho direm.
Li direm en directe.
Sí, sí, perquè... però la posarem a prova.
Sí, ella que diu sempre que en sap tant i ens posa aquestes sintonies que sempre les hem d'endevinar, doncs una mica de la seva pròpia medicina.
Sí, sí, tindrà. Ho farem a l'inrevés, eh?
Això mateix.
A l'inrevés.
En definitiva, jo crec que... Jo també ho deia en començar i suposo que és una mica la línia general, que aquí hem vingut a passar-nos-ho bé aquesta temporada, no, Ricard, David?
Molt bé.
I tant. I tant, i per això està fet amb molt de carinyo allò que heu preparat de l'espai, i només desitjar a tots els oients que s'ho passin bé, que jo crec que per això està fet, i pensant en ells.
Doncs escolta, això ho farem a nivell... també estarem lligats a l'actualitat, començàvem parlant de la carretera, com no, l'actualitat sempre mana, però intentem doncs, fer aquest menú que sigui més amè, no?
I tant, informar, passar-ho bé i donar molts consells, que jo penso que això està molt bé.
Això mateix, doncs, escolta, David, moltes gràcies.
A vosaltres per l'espai i a tots els oients per continuar escoltant-nos cada dia.
Gràcies, David.
Gràcies. Adéu.
Ens queda un minut.
Ens queda un minut, Ricard.
Vols que avancem en el que estem treballant, que no sabem si ho tenim encara pelu del dilluns? Què passa la setmana que ve?
La setmana que ve es torna al col·le de veritat. Tu i jo hem tornat avui, però sí. Bé, ja vam tornar fa dies, però avui al col·le de veritat, a les classes habituals. La setmana vinent comença l'escola. Sí, sí, sí. Mira, pot ser una bona excusa perquè els oients ens expliquin com viuen aquesta tornada a l'escola, no? A través del WhatsApp i del Twitter, perquè hi ha el tema, com sempre, recurrent del cost dels llibres, del material, que si tornem als menjadors, que si com es torna la rutina amb els més petits... Bé, que
hi ha coses a reajustar amb un inici de curs,
clar.
Horaris... horaris també de jocs, menús, etc. Noves responsabilitats, que els nens van creixent i també se'ls ha d'anar donant. No sé, intentarem parlar d'aquest tema perquè la setmana vinent just passa això, ja la diada, que és dia festiu, però és que l'endemà s'ha d'anar a escola.
No, però nosaltres el dia 10 som aquí, eh?
Sí, el 10 estem aquí.
Estem aquí treballant.
El 10 estarem aquí.
Doncs escolta, arribem a 2:15, sí. Parlem demà, que tinguis
que sí.
Molt bon final de dilluns.
Molt bé, Mònica, fins demà.
Adéu.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Uf, pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La Razón te regala las sartenes de cobre totalmente antiadherentes. Nada se pega y no se rayan. Podrás cocinar de forma más saludable con muy poco aceite o al vapor. Válidas para inducción e incluso para el horno, y se limpian en el lavavajillas. Llévate el juego de 6 piezas gratis este sábado, la cartilla con La Razón.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y saludable.
¡Están increíbles!
Pruébalas con aceite de oliva, sal y pimentón y verás.
Patatas Baby Pat de Hijolusa.
Y ahora, con patata nueva de temporada. Búscalas.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Mándalo llamando a la Sarte. ¿Con qué te posición?
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo a los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matrículate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPE Tarragona.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, sabem que al programa som gent de bons costums, així que una temporada més és hora d'anar de vins aquí al Migdia Cope. Vam acabar el juliol parlant del projecte de cellers singulars. La recomanació del seu president, del Pep Llaurador, va ser el celler Sant Romà. Així que, escoltant la veu de l'expert, com sempre, ens traslladem avui virtualment fins a Vila-rodona. L'Alcamp, bé, millor dit, he fet venir a Vila-rodona fins aquí, perquè tenim a l'estudi avui a l'Eduard Sant Romà. Què tal, Eduard? Bon dia.
Bé, bon dia.
Moltes gràcies per venir fins aquí. Escolta, ens va recomanar el vostre celler, el Pep, el president de cellers singulars, em consta que us coneixeu,
sí.
Ell ens va dir, sí, és un celler que fa coses molt interessants, tu ets molt jove, la gent no et veu ara, però és un celler jove també o hi ha molta història darrere?
Bueno, el celler Sant Romà neix fa uns 4 anys, més o menys, però el que és pròpiament vi, des de fa 4 anys, exacte, el que dic. A casa sempre havíem sigut una família de pagesos, de fa 4 generacions, però sempre ens havíem dedicat a la venda a granel, ¿vale? Llavors, jo vaig tenir la sort de poder estudiar el grau mig, el grau superior i la carrera d'enologia aquí a Tarragona, i llavors, quan arribes a casa, et dones compte de que tens un potencial amagat, i per què no vinificar un tros de paisatge i intentar embotellar el que és el terroir líquid, no? I llavors neix d'aquí. Clar, són petites proves de que has anat doblant producció cada any, però clar, anant doblant producció, potser ara t'estem parlant de 4.000 ampolles, no?
Clar.
Però bueno, molt contents, molt satisfets amb el projecte i supercontents i tossudament convençuts.
És una bona manera, és una mica tossut, no?
Sí, sempre.
Jo no sé, clar, tu dius, evidentment, no? la vida canvia. Llavors tu vas estudiar, quan vas tornar i vas dir a casa, mira, això jo ho veig, no? M'agradaria fer vi, embotellar vi nostre. No sé si a casa et van dir, estàs una mica boig, Eduard.
Bueno, és complicat, és un conflicte intern bastant difícil de gestionar perquè representa que sempre has treballat per de cara a la mecanització, a màximes produccions, que és molt digne, no? Però quan arribes a casa i dius, bueno, doncs per fer, per exemple, el negre que fa, has de tirar almenys el 75% de raïms a terra, perquè si no, bueno, no madura la pell. Bueno, els primers dies volaven plats a casa, no? Però bueno, al final, com tot, al final t'acaben apoyant, t'acaben donant tot el que tenen, i per això és, vull dir, gràcies als meus pares, els meus tiets, el meu avi, sempre ara. El celler Sant Romà, jo potser sóc la cara més visible, no? La punta de l'iceberg, però darrere tinc una gentada que m'apoya.
Però hi sou tots treballant, no?
Sí. Bueno, jo sóc la cara més visible, que està més al celler, els vins els fa jo, sóc jo qui decideixo, però mon pare m'ajuda molt a la vinya, el meu tia m'ajuda molt amb el que pot també en el que és instal·lació, bueno, ha sigut tot molt fàcil en aquest sentit.
Parla'm una mica dels vins que fem. Fas 3, no? En feu 3. I ens has portat un, que després podran veure la foto a Twitter, ens has portat el negre, el 125.
Bé, el 125 és el primer. Bueno, com deies, faig 3 vins, faig un negre, un rosat i un blanc.
Sí.
L'any 2018 sortirà un altre blanc i un escumós, però bueno, això ja ho veurem.
Oh, sí, això és projecte per final d'any, no?
Sí, exacte, final d'any ho tindrem més o menys encarat.
Ja però tenim primícia, que jo sé que l'esperàvem. Primer programa de la temporada i ve primícia.
Sí, vingut a fer una mica d'espoilers, també. Bueno, el que he portat avui és el 125, és un 100% de llebre. El 125 és un vi que, de fet, el nom es diu 125 perquè el primer any que vaig fer vi, que va ser d'aquesta parcel·la, d'aquesta varietat, vaig fer 125 litres, vull dir, imagina't.
Sí.
I llavors es diu així, no? Llavors, bueno, és un ull de llebre, per mi és un vi jove, tot i que passa 5 mesos en barrica, però al final és l'elaboro de manera diferent com estem acostumats a elaborar al Camp de Tarragona, que és bueno, la gent se fa molta maceració per aconseguir molta criança, per aconseguir molta estructura. Jo vaig al contrari, no? Intento fer un vi jove, un vi molt alegre, molt fàcil de beure, no? I que te'l puguis prendre a l'estiu com a l'hivern, no? Per fer això es fa, bueno, doncs, quan has de macerar tant de temps, l'únic que macera són 5-6 dies en fred per extreure l'essència d'aquesta varietat, que al final aquesta varietat és una varietat que està plantada aquí als anys entre el 95 i 98, que es va portar aquí perquè, bueno, a La Rioja triomfava i com que nosaltres estàvem en cooperativisme, doncs, ostres, plantem un de llebre que el paguen molt car.
Per augmentar productivitat, també,
exacte,
no?
Al final és una varietat que aquest és el clon de Tempranillo, no és el clon d'un de llebre que hi ha ara. És una varietat que, bueno, que és del nord, que no s'adapta ni s'adaptarà ni està predestinada a adaptar-se mai, i menys amb el canvi climàtic. Val? Per tant, el que has de fer és tirar molts raïms a terra i treballar molt bé les pells a nivell de collir-ho quan està al punt màxim de pell. I intentar collir-ho verd, jo crec que, perquè, a veure, el pots collir verd i tenir, com que has tirat molta producció, tens la pell bastant madura, però com que jo estic en una zona mediterrània, com tot Catalunya, al final, sí, i és una zona de blancs, fer un negre ha de ser un risc i tu has de passar molt bé fent-lo, no? És el més important. Per tant, molt poca maceració, molta fruita, i al final portava rica, perquè és una veritat que t'extreu amargós ja només quan premses, no? Per tant, si fos per mi no em portaria, perquè els meus vins no em porten de barrica, no m'agrada. Però, bueno, és el vi, entre cometes, potser més comercial que faig, perquè els altres són una mica estranys, però estic molt content.
Ja, bueno, ara m'expliques per què són estranys. Amb això que ens dius, perquè aquí en aquesta secció, Eduard, a banda de conèixer-vos més bé, no? Saber més que hi ha darrere cada ampolla, que podem trobar una botiga, també volem aprendre. Quan ens dius això de en tiro, no? Un tant per cent molt elevat a terra, què vols dir amb això? Que te'n desfàs, que allò no... no? Que...
Bueno, jo normalment ho faig això, per exemple, quan el cep arriba a un punt, que durant tota la maduració del raïm arriba a un punt que hi ha el verol vol dir que passa de l'acumulació de substàncies de creixement vegetatiu, passa a període d'acumulació, d'acord? Sí. Just quan amb el raïm negre es veu molt, perquè canvia de color, canvia de verd a negre, no? Just quan comença a trencar aquest verol, que comença a agafar color, jo tiro els raïms a terra. Què aconseguim amb això? Doncs que si tenim, per dir alguna cosa, 10 raïms, la planta treballa per 10 raïms, d'acord? Uh-huh. Si tu en tires la meitat de terra o més, aquella planta treballa per 4 raïms. Aquells 4 raïms aniran més accelerats, podràs madurar millor, tindran més acidesa, la pell estarà més madura. O sigui, al final és un reaprofitament de l'espai.
Clar, creiem, no? Fas lloc, no?
Exacte, fas lloc, per al final retrocedeixes per guanyar, no? Uh-huh. Com que és un raïm que, de fet, es diu tempranillo, perquè madura molt temprano, no? Que com diuen allà, doncs intentes allargar-ho al màxim i aprofitar al màxim aquest temps que tens de maduració. Aquí tenim, allà potser fa més calor, però aquí tenim més hores de sol, llavors l'acidesa se'ns degrada. És una veritat molt complicada, llavors tu has de fer venir bé. Has de fer tu que els astres se l'inin per poder-ho fer, no? Uh-huh. I llavors és d'aquesta manera.
Molt bé, doncs mira, veus, ja m'ha après coses avui, no? És que a mi em sembla molt interessant. Al final és una manera també d'apreciar el món del vi, no? Quan comences a aprendre aquestes coses, que són més de funcionament intern, no?
Sí,
que per
sí.
als profans de vegades se'ns escapen. Però bé, hem de saber conèixer aquests detalls. Ja saben una cosa interessant d'aquests 125. Per cert, fas 3 vins, a banda, sí. a l'espera que surtin aquests nous que ens deies, i 3 monovarietals.
Sí, jo sempre faig monovarietals. Sí, jo crec que... El món dels copatges és un món molt divertit, perquè quan acabes de bueno, per exemple, tens un llallebre, sí, tens merlot, per exemple, doncs t'ho passes molt bé a nivell intern, de vinga, poso aquest tant per cent, però jo crec que, bueno, amb la meva filosofia de treballar, jo crec que els vins els has de donar valor de la manera que són, i els has de treballar d'una manera que tu et sentis content, per exemple. Ara canviem de vi, no? Faig un altre que és un macabeu. Jo sé que, per exemple, que és el rústic, aquest macabeu, si el poséssim, per exemple, un 10% de Sauvignon Blanc, seria molt xulo, no? Moltes flors, tot molt, molt maco, no? Però ja no és el macabeu de Vila-rodona que a mi m'interessa embotellar, d'acord? Llavors, és molt complicat treballar amb monovarietals perquè no tens marge d'error, entre cometes, però has d'estar sempre concentrat perquè l'error no
es noti.
Exacte.
No, per dir-ho planerament. Exacte. De fet, recordo, ara fa setmanes, va venir un company d'un altre celler que també va de seguir, ell feia monovarietals, i deia, bueno, els que fem monovarietals només estem una mica bojos.
Sí, sí,
perquè
totalment.
Perquè és jugar-t'ho tot a una carta, no?
Exacte.
Clar, no pots modificar.
No tens, o sigui, per exemple, el millor llibre aquest, vale? Si tu tens molta fruita, i per exemple hi ha un any que per exemple és molt plujós i tens un contingut de fruita amb menys volum, no tens amb què pujar-ho. Llavors, de portes cap dins el celler, t'has de tancar com un animal i fer el que sigui perquè aquella varietat s'expressi de la millor manera. Uh-huh. És un risc, sí, però, ostres, quan els vins surten monovarietals i surten bons i tu estàs content fent-los, aquell dia xales com un camell.
Doncs escolta, aquest per què és estrany? Per què ens has dit que és estrany aquest 100% macabeu, aquest blanc, aquest rústic que fas? Per què? És poc convencional, va,
sí,
diguem-ho així.
Són vins estranys perquè són vins com es feien abans, no? Jo el macabeu és una varietat que és... A mi m'agrada molt perquè és molt... Per començar, que és d'aquí, no? És autòctona. I és la veritat que és punyetera perquè l'has de fer ballar una miqueta, no? Llavors, el macabeu, si tu el premses, arribes al celler del premses, tens un macabeu molt xulo, però és molt pla, no? I llavors, els macabeus de per aquí és molt interessant que, per exemple, donar-li criança en dipòsit o fer-lo més ric, etc. No? Jo el que faig el macabeu el briso. Fer un vi brisat és fermentar amb pells, d'acord?
Mm-hmm, vale? Sí.
Per exemple, el raïm negre, quan és inimaginable que quan arribi al celler el premsis i fermentis, no? Pues tu, amb un raïm negre, pues el poses en dipòsit i fas una maceració amb les pells per extreure tota l'essència de la pell. Al final et pares un moment i dius, però per què això no ho fem en blanc, no? Per què no? Uh-huh. I quan ho proves, surten vins molt salvatges, amb molt de caràcter, unes notes de vegades una mica agressives pel mercat habitual, no? Què passa? Hem de formar aquest mercat per fer-li entendre que potser la millor manera, o potser hem estat amb els ulls tapats i no hem vist que el potencial real del macabeu és brisant-lo, perquè el contingut que té la pell és increïble, perquè és una pell molt doble, perquè és una pell que té uns caràcters molt xulos, pots extreure tot el que és ja la part més mediterrània, de fruites de bosc, de tot el que és aromes de bosc, anisos, pots treure coses molt divertides. Són arriscades, però al final l'any mos venia a jugar, no?
d'aquí el rústic, que sigui una mica de com el fèiem abans, no? Com es feia originalment, diguéssim.
Sí, sí,
doncs aquí tenim ja el blanc, més informació. Parlem del rosat, 100% trepat en aquest cas.
Exacte, el rosat és un 100% trepat, exacte, es diu Pironia. El Pironia és, l'etiqueta és una papallona de color vermell, es diu Pironia perquè, allà amb aquella finca que ho tinc, hi ha uns... El noi del costat té uns ruscos d'abelles i tal, i sempre hi ha papallones, no sé per què. És el lloc on sempre hi ha més papallones i abelles. Sempre acabes o picat o sempre acabes d'alguna manera, no? I llavors els va enviar aquesta papallona, que és la papallona comú, al final, però la va enviar al Museu de Papallones de Catalunya i em van dir que, és una espècie estranya, que és autòctona d'aquí. Va ser complicat perquè no ens vam quedar a entendre, no sé si ells no tenien a mi o amb ells, però em van dir que és una espècie que quan surt del capullo, no sé com es diu.
Sí, no?
És com de color rosat, no? Vaig dir, ja el tenim. Ja està.
Home, l'hi he fet a mida,
exacte,
no?
L'etiqueta està en cursiva perquè Pironia és un nom científic, normalment els noms científics són grup i subgrup, em sembla que són dos noms. Però clar, si posava el nom sencer, havia de donar quatre toms a l'etiqueta. Llavors vaig dir, poso el primer, i llavors Pironia, Pironia.
Aquest rosat, això també és una mica el nom aquest, no? Que és una papallona autòctona de la zona, també reforçar aquesta idea que ens comentaves, no? De dir, volem una mica embotellar la terra i el que tenim aquí. No?
Exacte, al final l'objectiu del meu objectiu, l'objectiu del celler, és quan la gent destapi una ampolla meva, que sé que això sona molt idíl·lic, no?
No li treguis poesia, que entén.
No, sí, entén, però clar, és que la gent tanqui els ulls, o intentin tancar els ulls, intentin trobar aquesta part de Vilardona, del camp embotellat, dins l'ampolla, no? De vegades és complicat, però, jo és el meu objectiu i crec que ho intentem aconseguir.
Per tant, tenim els tres vins sobre la taula, 125, Rústic i Pironia. Els plans, dos més, un altre blanc, m'has dit, i un escumós.
Sí.
Em pots avançar amb una cosa, una miqueta de...
A veure, l'escumós serà un escumós mètode ancestral,
sí.
Que més o menys tothom...
Sí, sí.
Els escumosos es poden obtenir per tres maneres diferents. Hi ha el mètode tradicional, que és el mètode del cava normal, que és de segona fermentació. Hi ha el mètode de gran vas, que és el que fan, per exemple, els prosecos d'Itàlia. I hi ha el mètode ancestral, que és el que es feia abans aquí, que és... és una fermentació sola i quan estàs a mitja fermentació amb dipòsit, amb botelles, no? Llavors, acabes la fermentació dins l'ampolla. És un viscomós una mica diferent, però, clar, representa que tu fermentes brut dins l'ampolla, són molt especials. Però, pels cellers que no et pots permetre l'estocatge mínim de, per exemple, per entrar a la Déu Cava, no? Que són 9 mesos de criança amb rima, que l'estocatge és el més car, doncs te la jugues, no? I fas això. Això va sortir com... Vaig fer una prova l'any passat, em vaig quedar sorprès del potencial que pot tenir i vaig dir, l'any que ve surt, sí o sí, i si no surt bé, doncs me'l veurem al pollastre a les diumenges, no? Al final, és anar provant. La gràcia de ser un celler jove que surt... nou que surt ara, fem cada any proves de fer 2 o 3 vins, fas els teus fixes i en fas 3 o 4 proves més. Si no t'agraden, te les veus a casa, que tothom està content llavors, i si no, l'any que ve et dona força per intentar-ho fer, no?
Clar.
I l'altre és un... els dos vins nous seran de la veritat parellada, que és una veritat d'aquí també, que està una mica oblidada, que jo reivindico, perquè és una veritat que és una princesa, perquè es comporta molt bé a la vinya, es comporta molt bé al celler, i té un potencial enorme, no? I llavors l'altre vi es dirà segurament Nissaga, vale? Això no sé si ho podia dir.
Sí que ho pots dir, ja està. És que això, senyores i senyors, surt així. Les primícies venen així.
Es dirà Nissaga de Sant Romà, perquè la parellada és una veritat que a casa sempre l'hem tingut, perquè és la que sempre ha anat bé per al cava, no? Perquè és una veritat que és molt xula de treballar, es comporta molt bé la vinya, no cal que estiguis tan a damunt com a cabeu, és una miqueta més salvatge, no? I llavors serà una parellada 100% brisada. O sigui, tota la fermentació brisada amb ells, a buscar la part més salvatge de la veritat i la part potser més... És acusarant, no? Però la part més meva dins d'un vi. Llavors tindrem aquesta gama d'aquests 3 vins que tu has dit abans i l'ancestral i aquesta parellada brisada com els tops del celler, no?
Molt
bé. Per anar a buscar la màxima el vi més friki possible i que jo estigui content fent-lo.
Molt bé, no, m'agrada molt aquesta filosofia de saber, però vaig a arriscar, sí, sí. Clar que sí, no? Si no ho fas ara, quan ho hauràs
fet? Han vingut a riure, sí,
molt
sí.
Molt bé, sí, m'agrada molt aquesta filosofia. Poden seguir el celler Sant Romà a xarxes socials, sí. Perquè han d'estar atents a veure quan surt això per tastar-ho, perquè ara potser molta gent dirà, vale, per aquests dos m'he d'esperar, però pel 125, el Rústic i el Pironia no m'he d'esperar, on els puc comprar?
A Tarragona els podem trobar a bastants llocs, sobretot als restaurants de la zona alta de Tarragona, mm-hmm. alguna botiga com la botiga Jordà, que està al Jaume I. Mm-hmm. I aquí a Reus encara no estic a cap lloc. Pensa que la contrapartida de ser un celler petit és que tu ho has de fer tot. No? Has de fer el vi, has de fer els papers, has de fer les factures, has de portar a repartir. Llavors a Barcelona sí que tinc distribuïdor, aquí encara no, perquè m'ho puc anar fent, però clar, aquests dies ara fem celler nou, estem en construcció d'un celler nou, que anem a contracorrent perquè hem de formar la setmana que ve i encara...
Ostres, doncs t'agraeixo triplement, sí, que hagis vingut, Eduard, perquè quina feina de noi.
I ara, bueno, ara mateix tinc un pare i un tiat al celler posant els tubos de fred, imagina't com anem. I clar, no he tingut temps aquest agost de sortir massa, però ara que estarem tots més tranquils, un cop passivarem, ens centrem, descansarem, ens farem un parell de copes de parellada i sortirem,
sí,
a partir.
Així millor. Molt bé, doncs poden tafanejar d'entrada a www.calcapblanc.com, sí. És el web on trobaran més informació del celler i també un allotjament rural, no? Perquè això és un projecte que no es queda només en el celler.
Bueno, això és... Bueno, és una casa rural que tenim que era la casa dels meus avis, que vam aprofitar el tema de pàgina web per ostres, doncs posar un punt, clar, més de no turisme, no? Com et deia abans, és complicat. Al principi és complicat ja fer més coses i pagar pàgines i tal. Vam dir, bueno, els primers anys posem-ho així i després ja creixerem i ens farem nosaltres la web, no? Però ara és com un aprofitament d'espai. Com deia abans, tots s'ha d'aprofitar, tots hem d'anar a una. I, bueno, tot i així, tinc pàgina al Facebook, tinc l'Instagram, sí. Això sí que ens podem seguir tot arreu. Però la pàgina web... la compartim.
Vull dir, perquè allà podem trobar la informació d'entrada de contacte i, si no, doncs, sí. El nom tant a Facebook, sí, si com no. A Instagram és celler Sant Romà, exacte. Eduard Sant Romà, sí, sí, busquin.
Sí, sí. I si ho busquen a Google també surt ubicació del celler i el meu número i tot això.
Exacte. Sí, sí, sí. Doncs escolta, t'agraeixo molt. Per cert, verem a la comenceu a les dates habituals o s'ha avançat una mica la cosa?
Aquest any és un any molt estrany, perquè aquest any havia de ser d'aquells anys, o sigui, al principi, just quan començava a sortir les fulles del cep, et donaves compte que havia de ser un any d'aquells que no passa, que passa un cop cada 10 anys. És tot molt perfecte, la vinya molt equilibrada. A més, veníem de 2 anys de sequera. Vull dir que les pluges de l'hivern van anar com a, com a agua de mayo, no? Encara sí. Que més no toqui, però...
Sí, sí.
I va anar bastant malament, perquè al cap... Llavors, a l'agost va fer aquelles 3 setmanes de calor intensa, que es va tot retrasar una mica, vam patir una mica de sequera. Ha sigut un any bastant complicat. Però ara s'ha anat afinant, collirem més tard, perquè, mira, per exemple, aquest matí m'he aixecat i estava allò que mires els recordes del Facebook i tal, i l'any passat estava barmant l'ull de llebre.
Imagina.
Feia 3 o 4 dies, vull dir que anem una miqueta més tard, però, bueno, ens hem hagut d'esperar, hi ha gent que ja cull, jo crec que encara, quan puguem, collirem. Suposo que aquesta setmana, dijous, divendres, començaré el Macabeu i ja no pararem. Ja.
Doncs així tenim sort, que l'hem enganxat encara en època que s'ha pogut, que s'ha
sí,
pogut
escapar. Sí, m'he hagut d'escapar un moment, sí, sí.
Doncs no et deixo marxar, Eduard, a treballar encara sense que em recomanis un celler o un vi que tu, doncs, t'agradi, per especialment la raó que vulguis, mentre sigui de les comarques de Tarragona.
Sí, bueno, recomanaré el celler del Cesc, de Nulles, que és del Francesc Brunat, que és un bon amic meu. De fet, vam viure junts quan estudiàvem el grau superior d'enologia i és bueno, fa uns vins molt xulos, molt lligats al territori també, treballa un macabeu molt, 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 molt bé, molt xulo, i ostres, el vaig trucar l'altre dia i dic, oi, que vindràs, eh? Oh, molt bé, gràcies, ja ens veurem.
Sí, que dilluns que ve el tinc aquí, no?
Suposo, no sé, d'això t'hauràs d'entendre amb ell, no sé.
Ara quedarem. Molt bé, sí, doncs sí. Escolta, Eduard, mil gràcies per haver vingut, de veritat ha estat un plaer, tu torna quan vulguis, quan tinguis
sí.
Novetats ens avises.
I tant.
Que vagi bé.
Perfecte, merci.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.
Migdia Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Restaurant Masies Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Crusells, Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
No sueñes con la felicidad, haz feliz la realidad.
Centro Médico Roma, todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1, 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Ens queden 7 minuts per arribar a les dues, encarem la recta final. D'entrada repassen el més destacat a les comarques de Tarragona a aquesta hora, però abans també parada per l'agenda. Primera parada de l'agenda avui a Tarragona, l'Espai Turisme. Aquests dies podem veure una exposició dedicada al patró de la ciutat, a Sant Magí. Allà podran repassar les principals fites històriques dels portants de l'aigua i gaudir d'una mostra gràfica de les diferents etapes de la baixada de l'aigua de Sant Magí amb els carros i cavalls, que aquest any celebra la 25a edició des de que es va recuperar. Podem veure l'exposició a l'Espai Turisme de Tarragona de dilluns a dissabte de 10 a 8 del vespre i també els diumenges i festius de 10 a 2. Una altra cita avui a les festes de Torredembarra. A 8:15 del vespre, a la plaça de Joaquim Boronat, comença el Cercavila del Seguici Popular. Tenen Ball de Diables, la Virgília, el Ball de Serrallonga, la Mulassa, el Ball de Bastons, el de Pastorets, el de Gitanes, els Nans, els Gegants, el Ball de Cavallets i l'Àliga. En arribar al carrer de Joan Güell podran veure també la representació del Ball Parlat del Ball de Gitanes. A Gandesa, on també estan de festa major, aquest vespre a 8:15 al cinema Coliseum podran veure Políticament Incorrecte, una brillant comèdia plena d'intriga. A 8:15 al cinema Coliseum de Gandesa. I una activitat ja per demà, a les 10 del matí a Tarragona, el Museu Nacional Arqueològic Converteix-te en Romà, una activitat familiar en què les escultures ens ajudaran a imaginar com vestiríem si haguéssim viscut a Tàrraco. Activitat per a nens d'entre 5 i 12 anys, el preu són 5 euros i cal portar esmorzar i fer reserva prèvia.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat. Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Doncs 5 minuts per arribar a les dues. Abans de deixar-los amb els serveis informatius per repassar el més destacat a nivell nacional i internacional, repassem el més destacat a les comarques de Tarragona a aquesta hora. Sens dubte, la notícia del dia és aquest desviament de camions. Avui, primera jornada laborable de la 340 i la 240 cap a les autopistes de peatge. En les primeres hores d'aplicació de la norma, els Mossos han aturat una trentena de camions de gran tonatge en un control instal·lat a Roda de Barà, també un altre a Amposta. La majoria de conductors no estaven assabentats de la mesura. Aquests controls per ara són informatius. Els transportistes tarragonins, però, se senten criminalitzats, exigeixen que el desviament per l'autopista sigui voluntari i que, en tot cas, si se'ls prohibeix circular en alguns trams, el descompte sigui del 100% del peatge, no d'entre un 42 i un 50%. El director de la Federació d'Autotransport de Tarragona, Josep Lluís Aymat, opina que aquestes mesures assenyalen al sector com a culpable de la sinistralitat i els penalitzen amb un nou impost.
Ens trobem en una situació absolutament esperpèntica, se'ns obliga a passar per l'autopista prohibint el pas a vehicles que estan treballant i que evidentment no estan allà per fer nosa a la resta d'usuaris de la via, sinó que estan treballant, i se'ns obliga a passar per l'autopista. Resulta que es diuen que ens faran un gran favor perquè ens bonificaran parcialment el cost del peatge. Això significa, senzillament, des del moment en què usem l'autopista i paguem, encara que sigui parcialment, s'està establint un nou impost, s'està establint un nou tribut, un nou cost. Realment la negociació ha estat molt quasi inexistent, se'ns han comunicat pràcticament fets consumats i intencions polítiques, és a dir, per part de totes les administracions implicades.
Per la seva banda, els veïns, que porten anys lluitant per una autopista gratuïta, creuen que això és un pegat i que només s'aconseguirà col·lapsar la que ha de ser la via ràpida, la P7, que no podrà assumir la quantitat de trànsit pesant a diari. Creuen que s'està posant la xifra de morts a la Nacional 340 com a excusa per implantar un sistema de vinyeta. Llorenç Navarro és el portaveu del moviment veïnal.
Ja sabíem el dia que anava a aquest moviment que al lloc que ens trobem ara arribaríem, on és una via que li fa falta un tercer carril immediatament, bons accessos i sobretot que se fiscalitzi una miqueta el manteniment de com està. I a la 340 continuar lluitant perquè l'aberració que es va dissenyar en un trànsit tan elevat, ara, que ja teòricament no té que haver tant de trànsit, ja és innecessària, i la construcció de les 11 rotondes.
A partir d'ara, els vehicles lleugers que facin el trajecte entre Vilafranca Sud i Alcanar d'anada i tornada en 24 hores estaran exempts de pagament. Això sí, s'ha de sol·licitar un aparell de telepeatge per poder beneficiar-se d'aquesta exempció.
Estàs informat.
I a més coses, Salut ha cessat el director territorial de Sanitat al Camp de Tarragona, Roger Pla. Els seus plantejaments sobre un nou model de gestió del Sant Joan de Reus, posant en entredit la voluntat de la Generalitat d'engegar el consorci, haurien precipitat la seva destitució. Havia manifestat en diverses ocasions la seva idea d'unificar els hospitals de Tarragona i Reus i que aquest formés part de l'ICS. Pla, que cirurgià de 63 anys, va assumir el càrrec de gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona el 2016. Fons de Salut han confirmat a l'Agència Catalana de Notícies la seva destitució. Probablement el rellevarà Ramon Descàrrega, metge de família Alcover. I la xifra del matí, el descens del 4% en els turistes estrangers que han passat per la Costa Daurada durant el mes de juliol. A Catalunya, el descens ha estat del 6,7% en conjunt. En total, això sí, s'han superat els 2.300.000 turistes. El principal mercat emissor és França. Doncs com sempre, amb música arribem a les dues. Nosaltres tanquem avui la paradeta. Hem sobreviscut al primer dia de programa. Demà hi tornem a les 12:20 amb noves veus i noves històries. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Now my life has changed.